Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Nou minuts passant de les 11 del matí, iniciem la segona hora del Sant Cugat a fons amb la tertúlia esportiva i la infermeria plena de gom a gom. La tenim a tope, la infermeria. Avui ens han caigut pràcticament tots els tertulians titulars, excepte el Jesús Galindo. Molt bon dia,
bon dia,
Jesús.
Ja estic encostipat.
Estàs encostipat.
Vull dir, fa un atac de tos aquí.
Però havies de jugar sí o sí.
Ja
o sigui, t'hem infiltrat i aquí et tenim. Aquí et tenim. I a la reserva, i avui titular, el Josep Gimeno. Josep Gimeno, bon dia.
Molt bon dia. Jo sóc del planter.
Tu ets del plat. Sí,
no,
ets de la casa.
Vull, pujo. Pujo el primer equip, no?
Ara, hauries d'aprofitar les oportunitats,
jo,
eh?
Sí, sí. Amb aquesta casa.
Hauries d'aprofitar les oportunitats i no fer com amb Munir i Sandro, que encara dubtem a veure què.
Doncs jo vull, ara que has tret els dos noms, jo vull defensar Munir davant de l'audiència, perquè sé que hi ha gent que fa molta broma amb Munir, que si no juga, que si no sé què, però vull recordar que té 18 anys, i que quan ha sortit sí que és cert que li ha costat fer gols, però ara la Copa ha rendit, i que també ha assumit, diguem-ne, partits molt complicats, que un nano de 18 anys doncs, ha sabut respondre. Sandro sí que el trobo un jugador molt més limitat, però Munir jo trobo que té un cert marge de millora i que hauríem de tenir una mica de confiança amb els jugadors
confiança.
Del planter. Ho dic perquè amb Sergi i Roberto també, abans de l'estiu, tothom se n'en fotia, se n'en reien, i hi havia comentaris a Twitter, vaja, molt sorneguers, i a mesura que ha tingut la confiança de l'entrenador, és una mica més gran el Sergi i Roberto, doncs ha tingut una resposta, que és un jugador imprescindible quan hi ha un forat, perquè fins i tot ha jugat sí, de l'altre a l'esquerra quan ha calgut.
No, no,
vull
de
dir
tot,
que...
de tot, ha jugat de tot, 8 llocs diferents.
8 llocs, imagina't. Vull dir que... Jo crec que, a més, Luis Enrique, en Sergi Roberto, veu una fotocòpia del que va ser ell com a futbolista quan era al Barça, que també va jugar,
que també va jugar tot
a totes les posicions. Me recordo que en la primera època de Robson, els primers mesos, jugava lateral dret. Tot i que va ser un fitxatge de Cruyff, cal recordar-ho, perquè va ser aquell impàs entre un i l'altre, però que després va ser un jugador que va donar un rendiment excepcional. Jo crec que tenen unes certes similituds. Veurem si en resultat també.
Jo sóc dels que el Sergi Roberto m'ha sorprès. M'ha sorprès aquesta temporada. Jo sóc dels que, no que el criticava, però que no el veia un jugador potent pel Barça, per triomfar al Barça, i així no el veia, per les oportunitats que havia anat tenint i el que havia fet. I, en canvi, m'he de treure el barret aquesta temporada, perquè el que està fent és increïble. Avui no està, ha sigut titular molts partits, altres partits no ha sigut titular, ha sigut per tapar forats, però és que és igual, surti on surti, jugui on jugui, ho fa bé.
Ja ha tingut llàstima amb algunes lesions puntuals, que
exacte.
Quan s'havia, diguem-ne, ja introduït en l'11 inicial i semblava que mantindria la titularitat, ha tingut aquests problemes.
No, però tot i així, està jugant molt i acabarà la temporada sent un dels jugadors que a l'hora de fer la valoració de minuts, el recompte de minuts i així, serà dels que més minuts tindrà, eh? Si no es trenca, no hi ha cap lesió ni res...
Conclusió, confiar en els jugadors del planter i en els tertulians del planter.
Confiar,
però també
això.
Confiar quan els jugadors del planter prometen i així. Estic d'acord amb el cas del Munir de que és molt aviat encara per jutjar-lo, i puc ser una sessió no hi aniria malament, amb un equip decent, amb un Celta, amb un equipet així decent, no hi aniria. Estic d'acord amb el Sandro de que és més limitat, però també amb la batalla aquesta del planter, que també ja ho he dit aquí molts cops, per desgràcia, la promoció que ve de planter durant uns anys, em sembla que poca cosa sortirà pel primer equip.
Jo crec que la responsabilitat, ho hem parlat a vegades fora de micro,
sí,
és de la gestió que s'ha fet. Es van eliminar, es van treure gent en el planter amb categoria i que estaven tirant endavant el planter. Penso en l'Alex Sanko i en el Guillem Amor i en l'Òscar García Junyent. S'han introduït elements que jo crec que no entenen ben bé la filosofia de Barça. És a dir, quan vaig veure que Eusebio era l'entrenador, doncs jo vaig patir. El Jordi Vinyals també era un entrenador limitat i així va anar com va anar. I el Gerard López jo crec que és un jugador que no mereix...
L'Eusebio va fer força bé, eh?
Sí, però jugant malament, Es pot quedar davant i formar malament els jugadors, Que això és un dels, diguem-ne, paròs que jo li poso a l'Eusebio. I després va haver-hi tota la mala gestió del no poder fitxar, del no poder renovar en els seus moments, que va fer que el planter del Barça quedés així.
S'ha debilitat el planter del Barça per responsabilitat tècnica, probablement sí, però s'ha debilitat molt durant uns anys. I per el que diu la gent que segueix el planter a fons i així, queden uns anys fins a un equip que es veu que sí que comença a despuntar bastant, no sé si és un Alaví o un d'aquests dels més menuts, que està començant a despuntar, que dius, bueno, dintre d'uns anys... De totes formes, els planters, i això també ho he dit sempre, és una cosa molt cíclica amb els clubs. és cíclic, els planters. Els
planters aquest, hi ha un cop que es treu.
Exacte. Sí, però... Un cop es treuen jugadors, després estàs una etapa que els equips dels filials baixen i van a segona divisió B i així, i són fluixos d'altre pla, i després tornen a ressorgir. Vull dir que amb el planter sempre s'ha de confiar, però bueno, es pot treure profit quan es pot.
Sí, però en el cas del planter, jo crec que més que fornades, que estic d'acord, que hi ha fornades que poden anar millor o pitjor, ha d'haver una planificació per saber què vols treure tu del planter i en quin any ho vols treure. Per exemple, si tu a l'any 2011 vas guanyar la Copa d'Europa amb la parella Mascherano-Piqué a Wembley i tu consideres que necessites un central, jo crec que tu amb el planter has de treballar amb un marge de 2, 3, 4 anys per saber que en un moment concret necessitaràs un central o un lateral dret. Si tu, Alves, ja calcules que amb 31, 32 anys haurà de marxar, malgrat que tu vulguis fer una inversió i fitxar un lateral titular, tu has de pensar, 3 o 4 anys abans, quin jugador del planter et pot servir per ocupar aquell forat. O, per exemple, el lateral esquerre que té ara el Barça, no? Que té Jordi Alba, que va ser fitxat malgrat que havia estat del planter, etcètera, etcètera, i es troba amb dues rèmores, com són Matier i Adriano, ocupant allà dos llocs, amb unes fitxes elevadíssimes, uns jugadors que ens han costat 40 milions d'euros en el seu moment, sumant els dos traspassos, i que durant 3 o 4 anys no hagis estat capaç, jo crec que hi era la persona que era el Grimaldo, però que no hagis estat capaç en aquests anys de tu haver planificat que necessitaves un lateral esquerre, jo crec que és una de les mancances del planter. Ja sé que no és una fàbrica que tu vols una peça concreta i et surt el cargol concret, però a mi m'agradaria veure o que es treballés més la planificació 2, 3, 4 anys vistes i dir què necessitaré jo d'aquí 3 anys. Doncs un lateral esquerre perquè l'Alba ara té 26 anys i tindrà 29 i ja necessitarà un relleu consolidat. Doncs treballem-hi aquest jugador. Perquè si no, entrem en la dinàmica de gastar per gastar en mitjanies.
També saps que el planter, jugadors que el planter funcionen molt bé i que són fabulosos i així, quan donen el salt,
però
que sigui per circumstàncies que se m'escapen, no acaben de rendir, perquè
no dic...
jo durant un temps vaig seguir molt el planter del Barça amb informació i així, i jo et podria dir noms de jugadors que tu els veies quan jugaven de juvenils al tercer equip i tot això, i deies, aquest tio arribarà a ser una figura, i després
el Gaia Solín, per exemple, me'n recordo, semblava que s'havia de menjar el món,
un tal Torreblanca que hi havia, estic parlant de fa molts anys, el Lobo, que per desgràcia va morir, un que li deien el Lobo que va morir, podríem dir un fotimer, Retuerto, molts jugadors que tu els veies quan pujaven i dius, aquests arribaran a ser figures.
Però aquests jugadors, si no han arribat, per què no han arribat? Perquè en el seu moment no han pogut fer el pas al primer equip perquè no hi havia lloc?
Potser algun cas sí, i altres són els propis jugadors. Els propis jugadors que en un nivell són molt bons, però després, pel que sigui, pel canvi físic, pel que d'això, no tenen la mateixa capacitat quan tenen que enfrontar-se o el desarrollo. Vull dir, suposo que són moltes circumstàncies, que fa que un jugador acabi destacant o no.
Però jo no
a
dic...
part de la confiança, a part de la sort, del moment i de tot això.
Però jo no dic que surti sempre això, la fórmula matemàtica, però sí que amb una certa planificació jo crec que es podria tapar bastants dels forats que té el primer equip sense haver de recórrer fitxatges de 20 milions d'euros de jugadors, que vaja, jo quan els veig en l'equip inicial, a vegades tornaria a casa, no? I he parlat d'aquests dos casos, de Matier i Adriano, no? Però vaja, entenc que pugui fallar. Ara, s'ha de tenir un entrenador que hi confiï. Jo me recordo l'època de Guardiola, que quan va agafar el primer equip del Barça, va agafar Sergi Busquets i Pedro, que eren els jugadors, precisament, que potser no destacaven en el futbol bàsic, es parlava més de Gaia Solí, me'n recordo en el seu moment i tal, i ell necessitava aquelles dues peces, els hi va donar confiança i el rendiment que van donar els dos jugadors. Vaja, un l'altre dia va fer un partit extraordinari de videoteca, que és el Sergi Busquets, no? Que va fer una cosa extraordinària. Vull dir, no va fallar res. És que va fer tot bé.
Fa molt temps que està fent grans partits el Sergi Busquets, però per la posició que ocupa no el destaquem com a magre.
No, per cert, aquests 11 inicials que fa la FIFA, la UEFA, en totes aquestes cerimònies de la pilota d'or i tal, mai surt Sergi Busquets, i és un autèntic escàndol que un jugador de la seva categoria no hi sigui. Que passa que no deu anar de modern, no deu ser guapo, no deu portar un tatuatge, no... Vaja, però és una llàstima. Vaja, és de les coses que m'indignen d'aquelles cerimònies, no per Sergi Busquets.
Sembla que la final de Copa està decidida, almenys si hi ha dos clars candidats, el Barça, que li va fer un set al València, un València que està trencat,
totalment,
i el Sevilla, que li ha fet 4-0 al Celta. Això ja té pinta de final claríssima. Ara la discussió és a on?
Diuen que el Calderón, no?
El Calderón,
de Madrid, el Cerezo,
van demanar i va dir que ell sí.
El Cerezo s'ha ofert, diu que oferirà el camp i que vol lluitar per tindre la final, I el Barça em sembla que avui, aquest matí mateix, o ahir o vespre o així, no sé qui va ser que va parlar i que va dir que veia amb bons ulls jugar al Calderón. O sigui, que pinta que... Perquè dubto que el Bernabéu s'ofereixi.
Ja estan els lavabos, no, una vegada en procés de
fer obres. Ahir ja estaven fent tertúlies parlant de que el Bernabéu ni parlar-ne.
Tenen que arreglar, perquè els lavabos van sortir uns defectuosos i els tenen que
canviar.
Sí, cada
any fan renovació d'això. On preferiries que jugués la final?
Jo el Bernabéu, però també admeto que si fos del Barça i veies que el Madrid ve a una final al Camp Nou,
no voldria,
em tancaria la cova durant 3 setmanes.
També faria reformes, no, al Camp Nou?
No, vaja, el aniria a trencar jo si fes falta, perquè no ho poguessin. No, però jo també puc entendre que hi hagi gent que li dolgui molt que vagi l'afició rival a l'estadi allà a profanar el temple. Vull dir, s'ha d'entendre que això va més enllà d'un resultat. Hi ha gent que això no ho entén, però no ho dic per vosaltres, però que dius, no, és que no voldria mai que se seguessin a la meva butaca algú que no és del meu equip i tal. Bé, doncs sí, hi ha gent que ho pensa.
I escolta, tu vas anar a veure el partit de dimecres?
Sí, vaig anar a veure el partit de dimecres.
Vas anar al camp. Tu sí. El vas veure, el partit?
El vaig veure.
El vas veure. Què va passar en aquell partit en què vam veure, no sé si el millor Barça de la temporada, un dels millors Barças d'aquesta temporada, i un València que s'ho jugava tot en una competició i que va demostrar res?
Jo la lectura que faria així, en general, vull dir, sense entrar massa detall això, és que al Barça li va sortir un bon partit, un molt bon partit, i que encara va ser millor perquè el València aquest està desfet, el que deies tu, la paraula, està desfet totalment.
Però precisament perquè està tan malament s'agafaven a la Copa com una...
S'agafaven a la Copa.
Com a última opció, no?
Sortien amb moltes il·lusions, amb moltes agències, però clar, és un equip amb un entrenador que és la primera experiència que té amb un equip una mica amb cara a lluís, és el València. I no s'entén perquè diuen que no parla ni papa d'espanyol i a la plantilla de València pràcticament tots són de parla castellana. Vull dir que no hi ha, em sembla que pocs n'hi ha que no ho siguin. El segon entrenador, que té com a segon entrenador, a part del col·laborador que s'ha portat, no té ni papa d'anglès.
O sigui, que es comuniquen amb gestos, no?
Clar, vull dir, una situació així, la comunicació ja és poca experiència i a sobre... problemes de comunicació, perquè mira, si tens molta experiència, el llenguatge del futbol...
Sí, més o menys,
que
una pissarra encara s'entén.
T'acabes entenent i acaba entenent, però clar, si un no té ni idea d'una cosa, l'altre no té ni idea d'altra, i a sobre no tens l'experiència d'haver-te trobat amb aquestes situacions, vull dir, aquí es comuna tot. I després, una altra circumstància bàsica d'aquest València és, bueno, l'empresari coreà, els empresaris aquests, els mecenes aquests que apareixen al món del futbol, que ja tenim molts casos cada vegada més, que apareixen, que, bueno, que pujaran a l'Alavés a primera divisió i jugarà a la Champions, el Màlaga jugarà a la Champions, tots jugaran a la Champions. Hasta el Sabadell, em sembla que 3 o 4 anys tenia que estar, quan va arribar el xino aquell, tenia que estar...
L'Espanyola ha de jugar a la Champions, segons...
L'Espanyola ha de jugar a la Champions,
en 3
clar.
Anys, no.
I el Màlaga. I tots aquests veus que després els equips es van diluint. El Màlaga comença a funcionar un altre cop, però quan... figura l'Altani aquell, figura com a propietari, però ha deixat ja el club pràcticament i el tornen a portar els d'allà i comença a funcionar un altre cop. Vull dir, i el València és un cas d'aquests, i a l'Espanyol toquem fusta, pobre espanyol, però a mi em fan molta por aquests personatges que apareixen.
Què li queda a Gary Neville a la banqueta del València? No sé, el que vulgui el seu amic?
Més enllà del immens partit que va fer el Barça, que a mi sobretot el que em va agradar és la pressió, que em va donar la sensació que el Barça va recuperar el to físic que no havia tingut en els partits anteriors en què patia tant a la primera part, i tenia l'equip molt avançat, i de fet els gols venen, molts d'ells, d'una recuperació ràpida per estar atents i pressionar. Això una, dues, jo vaig tenir la sensació, almenys jo vaig dir al camp amb la persona que hi vaig anar, que jo crec que els jugadors li estan fent el llit a l'entrenador també, perquè, a veure, una altra cosa és que tu et trobis davant d'un Barça esplèndid i que no vegis la pilota, però vaja, un pèl d'orgull, no dic donar puntades, però algun sprint, alguna, no sé, gent animant-se, cridant-se, almenys amb el primer gol, jo no ho vaig veure enlloc i a mi em va donar una sensació que pensava, mira, que caigui el que hagi de caure, ja també caurà l'entrenador. I després el que comentava el Jesús, no? Això dels propietaris aquests que es queden als clubs, que arriben aquí amb una quantitat de diners que sembla que hagin de salvar totes aquestes institucions, vaja, a mi no m'agradaria tenir un club o ser membre d'un club en què em trobés de cop i volta amb una persona llunyana que arriba aquí amb una quantitat de diners i de cop i volta em diguin a mi que això ha d'acabar millorant perquè si no. El cas del València, el propietari és amic de l'entrenador, o sigui, sí, que l'ha col·locat perquè és amic seu, perquè té negocis a Anglaterra, I quan veus que els criteris a partir dels quals es prenen les decisions no són estrictament esportius i són d'interès del propietari, ja comença a fallar la cosa, no? Perquè els clubs que encara podem anar a votar de tant en tant i decidir mínimament el que serà el club, sempre podem fer fora la persona que hi és, vaja, sempre el president està condicionat que tard o d'hora haurà de passar per la revalidació de les urnes, però en aquest cas compren les accions, el club és seu, es converteix en una part més del seu entramat d'empreses, perquè aquesta gent no es dedica només a això, sí. I vaja, que el teu equip corre el risc de convertir-se en una mena d'àrea més dels negocis d'aquesta gent, no? A l'estiu, recordo haver llegit una crònica, no sé quin diari, que explicava que el públic del València es preguntava com hi havia jugadors que havien pogut arribar al València per la qualitat que tenien. És a dir, es tornen jugadors d'unes limitacions tan flagrants que van acabar descobrint que el representant de Torn era amic del president, de no sé qui, que es converteixen en, diguem-ne, subministradors de productes que no tenen la qualitat necessària per jugar a primer nivell.
Els han de col·locar.
I compte, perquè clar, això potser una temporada t'ho pots permetre, però quan comences a entrar en una dinàmica negativa, després ja veurem. Per això, no per res, però l'Espanyol jo crec que també serà dels clubs que patirà.
Que posin les barbes a remullar?
No, però que aquest senyor...
A veure, és una loteria aquest senyor, no? No t'apareixen sempre com els del Manchester United o aquests, o el del PSG o així, que realment, d'aixonses, aquests t'apareixen amb clubs grans, amb clubs així modestos. Poder-los convertir en d'aixonses és molt més difícil. I després, jo al futbol, amb això sóc antic, el futbol és passió. I a veure, el senyor xino que ha vingut per l'Espanyol, el seu sentiment perico...
El poses en dubte.
Clar, perico de tota la vida no crec que ho sigui. A veure, són gent que busca alguns interessos, tenen alguns interessos. Uns de promoció pròpia, de dir, bueno, m'estableixo a Espanya, estic a Espanya, llavors ja m'estableixo per Europa i em coneixen, i coneixen les meves empreses i tot això, és així, aquest. Altres que venen a fer el negoci descarat com el del Màlaga. El Tani Queto, primer que va vindre, va ser a negociar que es fes un port, un altre Puerto Banús, que es fes allà, i quan no li van donar els permisos així, es va enfadar i va marxar. I continua sent el president perquè no troba ningú que li compri les accions, però ja passa totalment del club. No dona res i amb el que treuen s'han d'apanyar i ara comencen a funcionar com estan tornant a portar els de casa. Tenen un president allà, però bueno, estan portant els de casa. Clar, vull dir, són gent... El futbol és passió, i de veritat, a mi quan no hi ha passió, quan ja apareix aquest mecenes i així, jo me'l fio.
També és cert que el model Barça i Atlètic de Bilbao i Madrid, bé, el Madrid amb l'asterisc aquest, que encara els socis poden anar a votar, és un model que està en risc, perquè tot el que és la legislació europea, el que vol tirar endavant la Unió Europea, és que no pot ser que hi hagi clubs amb aquesta organització d'entitat privada, bàsicament, en què els socis voten el seu president, perquè es considera que tenen avantatges fiscals respecte a les societats anònimes esportives que hi ha arreu d'Europa. Per tant, ens podem trobar que tard o d'hora hi hagi una legislació que obligui el Barça a convertir-se en una societat anònima esportiva, no? Que aleshores l'alternativa, potser, per intentar garantir que no es perdés el control en les mans dels socis, seria fer un model similar al que té el Bayern de Munic, que genera una fundació interna dintre del club, és a dir, el club penjaria una fundació interna que seria la que controlaria el que és les instàncies esportives, no? Ho dic perquè serà un debat que ha anat sortint de tant en tant a la premsa, no? Algunes recomanacions a la Unió Europea, declaracions...
Va insistint la Unió Europea, per tant, no fa massa va tornar a insistir del tema.
Espero que hi hagi algú a Can Barça, no sé si dins o fora de l'actual directiva, que pensi que s'ha de buscar potser alguna fórmula, un pla B, en el moment en què pugui arribar una, diguem-ne, instància per part de la Unió Europea de canviar els estatuts del club per adequar-se al que marqui la legislació. Perquè pot ser un debat que pot condicionar el futur del Barça, perquè jo el que no voldria mai és que pogués venir aquí un individu, sigui d'on sigui, més igual la nacionalitat, i posant diners sobre la taula es pogués quedar al club, no, quedar-se amb el control i, vaja, i posar en risc el que més o menys és el Barça, no? Que també és un debat. Però, vaja, que tard o d'hora ens podem trobar una decisió de Brussel·les que diu que el Barça i el Madrid estan jugant amb avantatge competitiu i l'Atlètic de Bilbao a una altra escala. Sobretot si tard o d'hora, que és el que a mi m'agradaria, hi hagués finalment una Lliga Europea de qualitat i que ens poguéssim estalviar, amb tots els respectes, partits d'aquests de segon nivell de la Lliga i poguéssim tenir una Lliga de futbol europea de primer nivell, que jo crec que és cap on aniran les coses. Una mica l'Eurolliga que hi haurà l'any que ve de bàsquet,
exacte.
A mi m'agradaria aquest model de Lliga Europea i, vaja, jo seria partidari de veure un Barça-Chelsea cada any, un Barça-Paris Saint-Germain cada any, un Barça-Bayern cada any i que fossin partits d'altíssim nivell. Una mica també NBA, un concepte
bèstia. Això.
Que tots aquests clubs que no entrin en la primera divisió europea en el moment en què es faci aquest pas, jo crec que estan condemnats a l'ostracisme més gros.
Sí, sí.
Però vaja. paciència.
Per cert, parlant de, ho hem parlat altres vegades en aquesta tertúlia del bon moment d'alguns jugadors de, del Barça. Ja fa dies que n'hem parlat de, del bon estat de Neymar, però jo crec que avui sí que hauríem de parlar d'un altre nom propi com és Suárez. Suárez està il·luminat. Està il·luminat perquè pilota que toca, pilota que se'n va al fons de la xarxa. No, i és cert que l'actitud que té és una actitud que es veia poc en jugadors, en davanters, en aquesta posició, que amb una fam que no se l'acaba.
Des de tot, jo diria.
I se'n va, sí.
No, perquè té aquest punt d'esprintar fins l'últim minut, defensant, córrer, barallar-se en el bon sentit.
És un lluitador, sí.
I és un caràcter que el Barça necessitava, perquè a vegades hem tingut algunes pepes, així, en aquest sentit, que juguen i vaja...
Que corri una
altra,
jo
no. No, dic que tots siguin lluitadors d'aquests, perquè el futbol, de fet, a mi m'agrada els jugadors que no han de córrer gaire, que s'han de passar la pilota i que fan córrer els altres, però vaja, tenir algú en punta que fa la feina que fa Suárez, a part dels gols,
I amb les seves intervencions, tu dius, acaben amb gol. Però acaben amb gol, que no vol dir que el marqui ell,
També.
Que també en dona molts, En dona molts, Vull dir, quan l'ha de donar, la dona. No és d'aquests que agafa i xuta per xutar i així, no. Vull dir, quan no ho té clar, la dona, qui sigui, si ho està millor situat, vull dir. Que és, jo crec, el gran secret d'aquest Barça, d'aquest trident, que col·laboren tots, uns amb els altres, moltíssim. Vull dir que no hi ha un afany de protagonisme de dir, no, jo sóc el que faig els gols i per mi totes. No, al contrari, se'ls van repartint.
Sí, de fet, hi ha moments a vegades quan ataca el Barça que es nota que es passen la pilota perquè marqui l'altre.
Perquè marqui l'altre.
Quan és desesperant perquè està sent allò típic de xuta burro al camp, se sent moltes vegades, no? Doncs, és això, no? Que arriba un moment que aquesta generositat d'aquest trident, doncs, que quedes tranquil. Va haver-hi l'altre dia, ara fa una mica de premsa rosa, una imatge que em va tranquil·litzar molt, no? Que vaig pensar, mira, les coses van molt bé, no només de cara a la galeria. Que Messi i la seva dona van anar a recollir el fill de Suárez a l'escola també perquè viuen un al cantó de l'altre. Vol dir que més enllà d'entrenar junts...
No, tenen molt bona
relació. Una relació magnífica. I tonteries com aquestes, que sé que és un detallet,
Però això és el que es comenta sempre,
no,
tenen bon rotllo entre
si
ells.
Si hi ha bon rotllo, la qüestió és que funciona.
Jo, però de Suárez... Fora del camp i fora d'entrenament tenen molt bon rotllo els tres. Els tres. Porten.
Sí, no, i és de...
Tenen molt bona relació.
I jo crec que aquí el que ha fet molt bé el Barça és, o el Barça o el mateix Neymar, és entendre que ara per ara el número 1 i el que mana el vestidor és Messi, no? Me recordo Cruyff que va fer unes declaracions, no posis dos galls en un galliner, sí, perquè a vegades sí. Això pot generar... Bé, jo crec que hi ha un que sap quin és el gall, i de veritat, i aquest ja també li arribarà el seu moment per ser el principal
gall. I qui està sent l'aprenent de gall.
Sí, no, però vaja, però l'altre dia també...
Té molt ben assumit el seu paper.
Hi ha moments que em desespero a vegades, seguint tertúlies i televisions. Em sembla que li vaig comentar a la Carme, no? El debat de... si Neymar ha de substituir Messi, vaja, que hi havia tot aquest debat de si quan Messi no hi és al camp Neymar juga millor, escolta, quan juguen els dos surt beneficiat el Barça, tots sumen, la suma no és zero, vull dir que surten tots cap amunt, i jo crec que són prou intel·ligents, crec, per veure que si durant uns quants anys els tres davant, a més amb la gana que mostra l'equip, que això és per treure's del barret, els resultats poden continuar arribant.
És que hi ha a nivell de premsa, sobretot de Madrid, una campanya per trobar algun problema i de que el Neymar està a disgust i així, perquè se'n té que anar i així i provocar i no sé què, no sé quantos, hi ha una campanya, però descaradíssima.
Home, aprofitant el tema de tribunals...
Amb anys.
Aprofitant el tema de tribunals, perquè no queden esquerdes per entrar-hi d'una altra manera.
No, però el tema de tribunals, i l'altre dia jo també sentia en una tertúlia dient que, clar, que si el Neymar se n'anés al Madrid, un dels avantatges que tenia, que ho valorava el Neymar, ja deien que ho valorava el Neymar i així, que si se n'anava al Madrid, allà sabia que seria el número 1, perquè, clar, Cristiano Ronaldo ja està, que se'n va, si no se'n va, se n'anirà aviat, i que allà seria el número 1, cosa que aquí no podrà ser mai. A veure...
Però, a veure, jo quan deia això de per la banda de tribunals, és perquè vam escoltar tots les declaracions que feia el seu pare, que deia, és que si hagués fitxat pel Madrid, no ens estaria passant això. Després deixa anar els 190 milions que hi ha un club que els posa per fitxar Neymar sense dir qui.
No, sí, ara, quan, avui... sí, va dir-ho després, el Manchester United.
Sí, avui sí. I a la tarda ja sabíem que era el Manchester. Però és que per la resta tu el veus al Neymar al camp i què va fer dimecres?
Passar-s'ho bé.
disfrutar com...
Disfruta.
Salit i disfrutat.
És un jugador que disfruta.
Això és el que hauria de tenir el túnel de vestidors del Camp Nou abans de sortir. Salit i disfrutat.
És un jugador que disfruta. Això,
per això, hauria d'estar signada aquesta frase.
Sí, sí. I ho va fer, tot i fallar el penal... Allò que era.
Va fer no sé què va fer allà.
És que no podem oblidar que és brasiler, eh? Jo quan a vegades sento gent que diu és que s'adorna massa i tal, i penses, tens raó, però vaja, de quina cultura futbolística ve aquesta gent, no? Que vaja, que els agrada, i a Ronaldinho li agradava també, i a Romario, i potser Rivaldo era més sobri, però vaja, també li agradava fer coses. I ostres, si ja limitem aquests jugadors en que no puguin fer aquestes coses, primer perquè diuen que ofenen els rivals, i l'altre perquè preferiríem que fossin més efectius.
Sí, però ofenen segons qui ho fa.
Sí, clar, és obvi. Perquè l'altre dia al Madrid...
Fa un barret al Neymar i ofen els rivals. Sí. Fa un barret al Cristiano Ronaldo i què figura és?
El bitxo.
El mateix que està... Ho diu el mateix locutor que està criticant l'altre. Ah, a veure...
Sí, sí. Que tots portem una samarreta dins.
Exacte.
O sigui que...
Sí, però aquesta doble part...
Que no ens embauquin, eh?
De quan interessa va d'un color i quan interessa va d'un altre, vaja, és de, bueno, sobretot el Canal Plus, vaja, ho podem dir, plata, no? Vull dir, els seus locutors que vaja, que no sé, que jo em quedo a vegades parat de com condicionen les narracions, però vaja, ja s'ho faran.
Escolta,
per cert, de Suárez, un comentari. Suárez no va venir al Barça, això potser el Jesús si no em corregirà, quan estava a l'Àjax, a l'època de Guardiola no va venir el Barça perquè el representant que tenia en aquells moments era el Pere Guardiola, que era el germà del Pep Guardiola. I va estar a punt de tancar-se, i vaja, que aquest és un dels errors, jo que sóc, diguem-ne, guardiolista de gairebé al 100%, que és un dels errors que crec que va cometre Guardiola, no? Que per ser massa honrat no el va voler portar perquè no poguessin dir que havien traspassat un jugador... Per
beneficiar del germà.
Que haguéssim tingut un davanter centre fa ja 4 anys aquí, que vaja, que ens hauria donat uns resultats esplèndids, vull dir que... Luis Suárez, segon, a mi m'agrada dir... Luis Suárez, segon, perquè en vam tenir un altre, i no... Sí. Es va durar poc,
sí,
també.
Sí, és veritat.
Es va durar poc, així ens va anar. Però vaja.
Per cert, la jornada d'aquest cap de setmana, recordem que el Barça encara té el partit pendent amb l'Sporting, que tot i així està liderant aquesta classificació amb l'Atlético i el Madrid per darrere, que aquesta jornada el Barça té un partit al camp del Llevant diumenge a quina hora?
A les 12.
Ostres,
de matí, amb
sol, sí.
Mira que parlàvem la setmana passada dels horaris allò 4 de la tarda, que a mi ja m'està bé a les 4 de la tarda, a mi m'agrada, és un horari que va bé, però que estàvem discutint, i ara els hi toca horari de vermut. A les 12 del migdia. També tenim l'Espanyol que...
Dilluns.
Que fa, està fent figa amb Galca, que sembla que l'efecte de l'estrena del nou entrenador...
Un altre ensopegador tampoc... posa al bord del descens.
Diguem-ho clar, només van córrer el dia del Barça. Podem dir? No,
sí, perquè
és constatable,
amb el Madrid,
bàsicament. Vull dir que...
Amb el Madrid, déu-n'hi-do.
Sí, no, amb el Madrid, dues faltes en 20 minuts, la primera un penal...
20 minuts, 3-0.
Sí, vaja, a part de que no van suar gaire, diguem-ho. Diguem-ho clar, no?
Sí, no
que jo el porter aquest que van col·locar, que no sé d'on l'han tret, em sembla que és lituà o la Letònia, jo crec que no devia entendre res. Vull dir, per què arriba allà el posen de titular i veu que ens foten 6 sense córrer.
El Galca el va fitxar perquè ja l'havia tingut i el va fitxar per jugar de titular.
Doncs el porter que tenien, el porter aquell que trepitja, el Pau, que es dedica a trepitjar jugadors, doncs deu estar molt content, no?, de veure com confia en ell l'entrenador.
De
no?
Com defensava la samarreta.
Sí.
Tant defensar-la i després ve un altre de fora, eh? De fora vingueren, que de casa ens tragueren.
El Pau, malgrat les trepitjades, no és mal porter.
No és mal porter. La veritat
no
és que, per exemple, el dia que va jugar Catalunya contra Euskadi, que vaig tenir la voluntat de veure el partit, va fer un partit magnífic. No, perquè era un partit de molt dolent, eh? Però va fer un bon partit, sí. Vull dir que sembla un bon porter. El que passa que, clar, si ve un entrenador i ja no confia en tu, amb aquesta edat...
Ja d'entrada...
Però vaja...
Doncs continuo repassant. L'Atlético juga a casa amb l'Eibar demà a les 4 de la tarda. El Llevant és el rival del Barça aquest diumenge a les 12. El Madrid visita el
Betis.
Camp del Gran...
Betis, no?
No, va empatar Granada. El camp del Betis. Camp del Granada, sí.
El camp del Granada, diumenge, i l'Espanyol ja hem dit que jugarà a Cornellà al Prat amb la Real Societat. A veure, queda lliga, eh? Queda lliga. Però molt malament haurien d'anar les coses i molts s'haurien de torçar perquè aquesta lliga també es compliqui.
Home, el partit de l'Sporting és clau quan es jugui i és un partit que, a priori, no té que tindre masses problemes al Barça per treure-la endavant. Clar, amb aquest partit ja són 6 punts d'avantatge sobre el segon, suposant que aquesta setmana guanyi, que no hi hagi una ensopegada tonta i així. Vull dir,
Esperem que no...
És difícil. És difícil que se li escapi. Vull dir, si se li escapa, serà el Barça que se li haurà escapat. No de... serà els altres que ho hauran fet molt bé.
De fet, aquest gener, els rivals del Barça esperaven que el Barça punxés per exacte. Treure distància i ha no estat al contrari. És a dir, el Barça jugant bastant malament o amb sí. altibaixos per deixar-ho
ha sigut,
així...
La setmana passada ho deia que ha sigut un millor sí, d'aquesta època del Barça, ha sigut això, que l'època de crisi, de pitjor esportiva, refereixo, crisi esportiva, de que tens la baixada que tenen tots els equips i així, està traient els partits endavant.
A més... El Barça va disputar el Mundial de Clubs al desembre i normalment els equips que juguen al desembre al Mundial de Clubs solen patir molt al gener. El Madrid l'any passat, sí. un cop va guanyar el Mundial de Clubs, és quan va començar la deriva i es va desinflar, no? I el Barça sembla que aquest gener ja l'ha passat, més o menys, amb una baixa estat de físic, però ha aconseguit els punts, ha aconseguit ampliar la distància i jo ara espero que com l'any passat ara comenci l'època ascendent físicament. A mi em dona la sensació que l'altre dia el Barça estava molt bé físicament amb el València, que sí. em va sorprendre perquè va ser vaja, venint del partit de l'Atlètic de Madrid que em va donar la sensació que es quedaven sense benzina i vaja, jo crec que si continuen amb aquest esperit competitiu que el tenen, que per mi és el del millor que té aquest equip i comença l'increment de l'estat físic, sí, jo sí. crec que el Barça, home, li hauria d'anar molt malament per perdre la Lliga, no dic els torneigs del cau que després ja és una altra cosa, no? Perquè en una final ja pots tenir un millor
una
pitjor
final
dia
pot passar el que sigui.
I a la Champions home, doncs també pots tenir un mal dia i aleshores pots quedar fora. Ara, he vist l'Arsenal últimament i vaja, jo crec que el Barça li pot fer un forat a la defensa, sí. perquè malgrat l'Héctor Bellerín, que precisament era del Barça, a la, de, jugant de lateral dret encara aguanta, però té dos centrals, un Cochins, que no recordo bé el nom, un francès, i el Mertesacker, que és alemany, que jo crec que el Barça, si controla el partit, els hi pot fer un strip de considerable, perquè és una defensa molt, molt tubeta.
Sí.
Molt tubeta.
Penseu que hi ha gent que ja està parlant del triplet aquesta temporada, també.
No, jo parlo de torneig a torneig.
Ja ho sé. És... Però, clar, hem parlat abans de la Copa i, a veure, toca el Sevilla, és
un
partit és partit
una
únic.
Una final pel passeu que sigui.
Però
és factible.
És factible.
És factible.
La Lliga està molt enfilada, molt malament haurien d'anar les coses, com dèiem abans. I la Champions queda al tram final, al tram més decisiu. El pròxim rival, l'Arsenal, com tu explicaves, Pep, és un rival que es pot superar. Es pot superar, a veure amb qui li toca després creuar-se, però vaja, que opcions n'hi ha.
No, i a més, el que li pot anar millor al Barça de l'Arsenal és que l'Arsenal intenta jugar a futbol.
Exacte.
Ho intenta, eh? Vull dir, no ho aconsegueix moltes vegades perquè el... Vaja, jo l'Arsène Wenger el trobo com un entrenador bastant sobrevalorat, eh? Però que ho intenta, vull dir que no és un equip d'aquests com el Chelsea que es tanca darrere i espera, no, intenta portar la iniciativa del joc, intenta obrir la pilota a les bandes, intenta triangular, però vaja, insisteixo, ho intenta. I jo crec que aquests equips que donen un cert marge darrere a la porteria entre la defensa i el porter és el que millor li va al Barça, perquè a tenir la pilota jo crec que el Barça pot portar la iniciativa, i si la davantera està mínimament bé, jo crec que, de veritat, li pot fer molt molt de mal. Ara, bueno, és això, és un partit, pots tenir una mala, jugada de mala sort que t'expulsen un central i ja pateixes allà al seu camp, bé, ja ho veurem, no? Però jo crec que és un equip que el Barça el pot superar.
Aquest Barça té capacitat per fer el triplet. Jo crec que la té. Potser no el fa, però
la
capacitat el té. Després les circumstàncies dels partits i això ja marquen una mica, però la capacitat la té. La té, perquè, ostres, que estem parlant d'un Barça que ja dic que la pitjor època de la temporada està traient els partits endavant i ha guanyat avantatge respecte als rivals. Clar, ara el Barça es té que recuperar, refarar físicament. Davant de València ho ha demostrat i el partit de València també li donarà molta força. Vull dir que...
I que la victòria amb el València et permet al partit de tornada allà fer rotacions, que també li convé al Barça, perquè fins a finals de març, em sembla, ara parlo a memòria, té un partit cada 3 dies, vull dir que haurà de rotar molt els jugadors precisament perquè puguin oxigenar-se pel que queda de temporada.
Molt bé, doncs agraïda perquè ens hagueu acompanyat, Jesús, aquí aguantant el tipus.
Sí, sí,
I cuida't, que divendres estàs convocat, I Pep, tu de moment...
Surt a la banqueta.
De moment ja veurem. Avui ho has fet molt bé.
Gràcies, gràcies. He fet de Munir, marcant,
Has fet de Munir, Et veig bones maneres.
Defenso el Munir.
Tot es veurà. Depèn de les circumstàncies, és possible que et torni a convocar.
Molt bé. Estaré escalfant a la banda.
Això, escalfa a la banda. Però amb paciència.
Paciència.
Molt bé.
No com el Cheryshev l'altre dia, pobre, que...
També, el David també va llegut.
Sí,
treure'm aquest partit
vista,
el que
li
sé. Jo crec que no tens cap punt.
Està tan despistat que jo crec que no sabia de què anava.
De
bé, senyors, no comencem una altra tertúlia? No. Que fins divendres no toca. Gràcies
que
i molt bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.